Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del celler Peralada.
Les 8 del matí, bon dia Catalunya. Us saludem aquest matí des del castell de Peralada. Des del vell mig dels jardins del castell de Peralada. De fet, tinc el castell just a la meva esquena, a mig d'aquests jardins magnífics d'aquesta localitat de l'Alt Empordà. De debò, qui pugui passar-s'hi aquest matí, que vingui immediatament, que ho deixi tot, la feina, els estudis, la família, els amics, perquè aquests jardins són una meravella. De nit, però també de dia. Fem el programa avui des d'aquí per parlar del centenari d'aquest celler, del nou celler i del vi que han elaborat amb motiu d'aquests 100 anys, del museu, del castell, de Peralada. I avui també escoltarem música amb en Joan Dausà. Us hi esperem, ja sabeu, el primer que arriba, el primer que seu, però no tindreu problemes perquè de cadires no en falten. Però, si em permeteu avui, a prop d'aquí de Llançà, relativament a prop, no a prop tampoc, concretament de l'Alt, al Baix Empordà, hi ha un poble que es diu Calonja, on de petit anava a la fira, on sempre hi havia una cosa que en deien el tren de la bruixa. Era un tren que entraves en un túnel fosc de molt pocs metres, on hi havia un senyor o senyora disfressat de bruixa inquietant, absurda, espantosa, amb una escombra. S'amagava sobre el teu vagó o el dels altres, t'espantava i et picava amb l'estri al cap. No feia mal, però provocava ensurts, que és un dels jocs preferits dels infants. El tren de la bruixa, que encara existeix, ha anat donant pas a passatges de terror o hotels del Freddy Krueger, però també ha donat pas al tren de la bruixa 2.0, convertit en trens de rodalies, i també ha donat pas al tren de la bruixa 2.0, convertit en regionals, on no hi ha persones disfressades amb escombres, però sí terrors pitjors, que són arribar tard a la feina, a casa quan treballes de nit, a l'escola, a la facultat, o al destí que sigui, que per alguna cosa has pagat bitllet. Avui sembla que ha estat un llamp que va afectar des de dilluns a la tarda la línia R2 Sud de Rodalies, 5 línies de regionals de Renfe. A més, també afecta ara una a la zona de Sitges. No hi ha diferència anímica amb el tren de la bruixa. Allò era un divertiment i això és una conya. Allò feia por i això ja és un malson. I potser que al marge de queixes algú posi solució al drama, a la vergonya, a la indignitat i a la indignació de milers i milers d'usuaris que cada matí han d'anar rebotits, enxubats, amb vagons de dubtosa salubritat i expenses de cables, aparells tècnics o aquesta enorme xarxa de fireta. Potser que algú s'hauria de plantar o posar com a exemple suprem de desencís permanent amb l'Estat aquesta xarxa indigna, impròpia d'un país que vol i que mira cap a Europa i que no vol mirar cap a l'Àfrica. Algú hauria de dir que ja n'hi ha prou i que no poden ser els soferts usuaris que aguanten amb la imatge d'un país que és bo, ple de bona gent, qui paguin aquesta xarxa plena de trampes que amb prou feina saps quan hi entres, però en canvi no saps quan en surts. No estem parlant de Renfe, estem parlant moltes vegades que assenyalem Renfe i hauríem d'assenyalar DIF, perquè si no és una incidència tècnica és una aturada, i si no és una aturada és, com en aquest cas, segurament el menor de les responsabilitats, perquè ha estat per culpa de la meteorologia i d'un llamp. Però en el fons és que és una més. I Catalunya és aquesta teranyina. I ja n'hi ha prou. Prou d'aquest tren de la bruixa sense cap gràcia. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, peu de terra, que és dimecres 3 de maig del 2023.
I avui serà un dia tranquil, amb sol i amb bandes de núvols prims. Ara de bon matí amb alguna boira, després a la tarda amb alguna nuvolada. Al migdia serà càlid, però ara fa fresca.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ara està afectat pràcticament tot el tram de la B23 entre el Papiol i la Diagonal de Barcelona en sentit nord, així com les rondes, que també registren més congestió de l'habitual en sentit Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El que dèiem ara al davantal, comencem un dia més pendents de Rodalies. Com us avançàvem, ahir aquí al món a RAC1 la incidència a la infraestructura de DIF a Gavà, que afecta la línia R2 Sud i els regionals de Tarragona i de l'Ebre, ha estat molt greu i tot apunta que caldran diverses setmanes per resoldre-la del tot. Així doncs, aquest matí, carregats de paciència, una altra vegada, perquè a la línia del Garraf només hi ha garantits 2 o 3 trens de Rodalies per hora, que és menys de la meitat del que és habitual. El problema és que el sistema de senyalització ha quedat directament cremat del tot, i cal circular amb avisos per telèfon, és a dir, com a les èpoques pretèrites, com al segle XX. Com es podia preveure, la retallada del servei afecta principalment amb més temps per fer el trajecte i, evidentment, amb més aglomeracions. Ens traslladem justament a l'estació on hi va haver la incidència, és a Gavà. A Gavà hi tenim Montse Martí. Montse.
Amb menys trens i més lents, en torna a passar un cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i la majoria de regionals paren a totes les estacions en aquest tram o passen desviats per Vilafranca del Penedès. Renfe ha admès fa una estona que en alguns trens arriben a Barcelona amb 30 minuts de retard i que durant el dia intentaran millorar les freqüències. Hora punta ara mateix, els trens tornen a anar plens, els viatgers arriben aquí a l'estació de Gavà sense saber quant de temps hauran d'esperar, els diuen des de Finestreta que no es refiïn dels panells informatius, i arriben també patint ja per com serà la tornada, perquè per molts ahir el trajecte d'anada i tornada de la feina o la universitat va ser un viacrucis. Les afectacions s'allargaran, com deies, durant setmanes, i alguns usuaris s'estan ja reorganitzant i optant per l'autobús.
Gràcies, Montse, per intentar mitigar la retallada obligada del servei per aquesta incidència. Renfe ha posat a circular els trens de més capacitat que té. Això sí, admet que en hores punta no pot absorbir tota la demanda que és habitual. Per això la Generalitat ha reforçat alguns serveis d'autobús del Garraf a Barcelona. Repassem el dispositiu i les possibles alternatives per moure's amb en Nil Sant Martí.
D'una banda, per pal·liar que poden circular menys trens, Renfe ha posat a rodar sobretot els combois llargs de dos pisos. Cadascun pot portar 1.800 passatgers, un miler d'aquests asseguts. Pel que fa a les alternatives al tren, des de Sitges i Vilanova i la Geltrú hi ha les línies express.cat d'autobús que connecten de manera directa amb el centre de Barcelona. La Generalitat les ha reforçades fins que no resolguin els problemes amb més autobusos al matí, des de 6:45 i fins al vespre. El govern diu que preveu cobrar la factura d'aquests autobusos extres a Renfe perquè consideren que és qui hauria d'haver assumit el servei alternatiu. A banda, des d'altres municipis afectats, com Castelldefels, Gavà i Viladecans, es poden agafar els busos metropolitans de color groc que connecten amb Barcelona. Són, per exemple, les línies L80, L94, L95 o L97, si bé triguen més que el tren. Des del Prat i Bellvitge hi ha com a alternativa al metro, tant la línia 9 Sud com la línia 1, la vermella. Finalment, per moure's entre Calafell, Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú, també hi ha servei de bus, però no directe fins a Barcelona. Caldria fer transbordament a la capital del Garraf.
A tot això, la Generalitat ha aprofitat aquesta nova incidència per tornar a reclamar el traspàs de Rodalies. Ho deia des del Parlament el conseller de Territori, Juli Fernández.
El govern de la Generalitat de Catalunya estem disposats a assumir totes les responsabilitats, perquè no volem tenir excuses. I som conscients de que podem patir desgast, però posem a sobre la taula del Ministeri la proposta de treballar en un espai polític per construir una solució pels ciutadans i ciutadanes que es troben 8 de cada 10 dies amb incidències al tren.
El govern ha obert un expedient informatiu a Renfe perquè expliqui com fa front a aquesta incidència i també ha enviat una carta a DIF reclamant explicacions, perquè el problema és a les instal·lacions d'aquesta empresa, no a les de Renfe. Per això, si sou usuaris de la línia R2 Sud o de les regionals afectades, avui us preguntem què us vau trobar ahir, com us ho fareu mentre no resolgui la incidència, com arribareu a la feina, com arribareu a estudiar. Repetiu, envieu una nota de veu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RAC1, que és el 669-1010, 669-1010, indicant nom, el trajecte que feu, què us ha passat i què fareu aquestes setmanes mentre no resolgui l'avaria. Escoltem el comentari que signa el periodista del Col·lapse i col·laborador del Món RAC1, Frederic Vincent.
Una frase de cunyat recurrent és que Mussolini, com a mínim, va aconseguir que els trens italians fossin puntuals. Això, a banda de ser un disbarat com un piano de cua, ha estat desmentit per historiadors. Que els trens fallen és universal, és veritat. A la Gran Bretanya, per exemple, 7 de cada 10 trens a les hores punta es calcula que van tard. Aquí, ara mateix, tenim en marxa un nou pla d'inversió de Rodalies. És el tercer dels últims anys. I és el tercer, perquè els dos anteriors van ser paper mullat després d'anunciar-se a bombo i plateret. És, entre d'altres coses, d'una miopia dia de campionat aplicar el qui dia passa any empeny i no resoldre un dels instruments fonamentals que mouen el país, fins i tot des d'una perspectiva econòmica. Foment del Treball calcula que el dèficit en infraestructures a Catalunya és de 28.000 milions d'euros en una dècada. És per això que aquest pla actual, insistim, el tercer, inclou renovar trens, l'edat mitjana és de 20 anys, remodelar estacions o un nou sistema de gestió i seguretat. Dit d'una altra manera, mesures que fa no anys, sinó dècades que s'anuncien i que s'esperen. Quan algú deia paciència, la meva àvia sempre afegia sí, perquè no en venen. Doncs deu ser per això que s'està acabant.
8 i 10 minuts i atenció a aquest cas. La família de la nena d'11 anys, violada per 6 nois al centre comercial Màgic, marxarà de Badalona. Segons va explicar la periodista i col·laboradora de RAC1, l'Anna Ponsí, han de deixar la ciutat per les amenaces de mort que està rebent el germà de la víctima per part de l'entorn dels presumptes agressors que, recordem, continuen en llibertat amb càrrecs. Alguna cosa falla a la societat quan la víctima es converteix en responsable o culpable i la família ha de fotre el camp per culpa d'uns agressors. De fet, l'Ajuntament de Badalona els està ajudant amb tot el procés. A més, la mare de la criatura també ha hagut de deixar la feina per poder-se fer càrrec dels tràmits judicials i acompanyar la nena al psiquiatre. Està previst que aquesta menor declari el mes que ve a la Fiscalia, una declaració que s'enregistrarà i serà la prova preconstituïda. Això vol dir que servirà com a prova al judici oral i la nena no haurà de tornar a passar el mal tràngol de reviure una vegada i una altra davant de desconeguts el trauma que provoca ser víctima d'una violació amb només 11 anys. Reitero, perquè és que... És a dir, això no és que no entra al cap de per cap persona que tingui uns mínims. És a dir, la família de la criatura d'11 anys, la nena violada d'11 anys, ha hagut de marxar, haurà de marxar de Badalona per culpa de les amenaces de mort dels presumptes agressors que estan en llibertat amb càrrecs. De fet, l'exalcalde i candidat del PP a Badalona, Xavier García Albiol, ha carregat contra l'actual alcalde, Rubén Guijarro, en una piulada de Twitter. García Albiol diu que si les víctimes de l'agressió han de marxar de la ciutat per les amenaces dels agressors és perquè ni l'Ajuntament ni la Generalitat han actuat diligentment i afegeix que els hauria de caure la cara de vergonya. Fons dels Mossos d'Esquadra, però, han apuntat a RAC1 que estan en contacte permanent amb la víctima i amb la seva família, que la setmana passada el van comunicar que canviaran de domicili. Aviam què en pensa tot plegat la periodista de crims, col·laboradora del món a RAC1, Anna Ponsí, que, com deia més, qui avançava ahir aquesta informació. Anna.
A la nena de Badalona no li agrada que li preguntin com està. Se sent rabiosa i enfadada. Vol sortir amb les seves amigues, però la seva mare té por. Lògicament té por, perquè el dia que van a veure botigues de roba, un dissabte al migdia, va acabar violada en el lavabo d'un centre comercial. La mare ha hagut de deixar la feina perquè faltava masses dies, cites al jutjat, amb l'advocat, als Mossos, amb la psiquiatra de la nena o amb la seva psicòloga. Els presumptes violadors estan lliures. L'únic que va ingressar en un centre de menors també ja és fora. I el germà de la nena va ser amenaçat de mort. Massa fronts oberts, massa riscos a la cantonada per una família ferida que se sent incòmoda als carrers per on abans es movia lliurement. L'Ajuntament els està ajudant. També ho han fet les direccions de l'Institut del Germà i de l'Escola d'Ella. I els Mossos, que els mantenen puntualment informats del procés. Però el dolor i la por són massa grans. Marxaran a una altra ciutat, però encara queda un camí judicial per davant. Els tocarà veure com els condemnen o com els absolen, i mai rebran ni el perdó dels menors de 14 anys. Tant de bo, com deia la germana gran, puguin recuperar la normalitat algun dia i tot plegat quedi com una ombra del passat.
2:15 del matí i un altre problema nostre de cada dia. La Generalitat ha hagut d'ampliar gairebé tot el seu àmbit de competència a la situació d'excepcionalitat per sequera. D'aquesta manera, ja hi ha amb aquesta categoria gairebé 500.000 de municipis a Catalunya que sumen uns 6 milions de ciutadans. Aquesta setmana el govern ho decretarà a 271 pobles i ciutats més que s'afegiran als 224 que ja tenien restriccions. Alguns dels municipis afectats seran Figueres, Vic, Olot o Berga. A partir del dia que la resolució es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat, a tots aquests llocs el consum d'aigua estarà limitat a 230 litres per habitant i dia, com ja passa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Laia Colomer.
Sí, l'Agència Catalana de l'Aigua decretarà l'excepcionalitat per sequera als municipis que s'abasteixen de l'embassament de Rius Boadella, també els de les unitats pluviomètriques de les capçaleres del Ter i del Llobregat, la Noia Gaià, la Serralada Transversal, l'Empordà i Prades Llaveria. S'afegiran a les zones amb restriccions des del març al sistema Ter-Llobregat i la conca de la Muga. El director de l'ACA, Samuel Reyes, explica què passarà aquesta mateixa setmana.
Aquesta setmana signaré la resolució. Justament avui i demà fem reunions amb els municipis afectats que canvien d'estat. Sempre la nostra voluntat és explicar de primera mà als ajuntaments què els hi suposa aquest canvi d'estat. Per això ja la setmana passada vam enviar aquesta comunicació i avui i demà ens reunim amb ell i els hi expliquem per treballar-ho.
A banda de limitar les dotacions diàries d'aigua a 230 litres per habitant, estarà prohibit omplir piscines particulars i s'haurà de reduir un 40% l'aigua pels usos agrícoles i un 15% pels industrials. Tampoc es podran regar les zones verdes ni netejar els carrers amb aigua potable.
L'única gran zona que gestiona el govern on encara no s'apliquen aquestes restriccions és a l'àrea metropolitana de Tarragona. L'excepcionalitat és la fase prèvia a la d'emergència i les conques internes podrien entrar-hi al setembre si no plou. De fet, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, calcula que fins a final de mes hauria de continuar plovent gairebé cada dia, com va fer el cap de setmana passat. Això per poder revertir del tot l'excepcionalitat. Per fer-nos una idea, les pluges dels últims dies només cobreixen l'aigua que es consumeix a tot estirar, com explicava ahir la Mònica Usar, durant 15 dies. En parlarem avui cap a un quart de deu amb Samuel Reyes, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, qui també preguntarem pel que llegim avui al periòdico, que és que el govern treballa per evitar futures emergències ampliant la capacitat de desalinització d'aigües, regenerant-ne, estalviant-ne, però també estudia ampliar un dels embassaments de les conques internes, concretament el pantà de Boadella, a la Muga. El motiu és que en aquest sector del país, a l'Empordà, l'Agència Catalana de l'Aigua hi té detectats episodis de llevantades a l'interior que fan baixar la Muga amb molt de cabal. Amb l'ampliació del pantà s'hi podria retenir més aigua quan apareixen aquestes pluges, que es coneixen com a mugades, i no caldria retallar l'aigua destinada als usos agrícoles d'aquesta zona. I mentrestant, a Badalona, l'Ajuntament espera tenir a punt, abans de l'estiu, un sistema per poder aprofitar l'aigua que es perd cada dia arran d'aquella fuita gegant que hi ha al barri del Canyet. Recordem que des de fa 15 anys, cada dia s'hi perden, cada dia, 180.000 litres d'aigua. O sigui, imagineu-vos que cada dia, ampolles de litre d'aigua, 180.000 ampolles, cada dia a Badalona es perden d'aigua. 180.000 litres, cada dia. Amb una canonada es portarà aquesta aigua de la fuita fins a un dipòsit a Montigalà. Tot això pel que fa a les conques internes, però recordem que les àrees de Lleida, de les Terres de l'Ebre i bona part del Pirineu no són competència de la Generalitat pel que fa a les aigües, sinó de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que penja del govern d'Espanya. És per això que la Generalitat reclama al govern espanyol que garanteixi el cabal ecològic del riu Ebre també en aquest període de sequera. Això mentre la plana de Lleida, el canal Segarra-Garrigues, també ha quedat tancat per la falta d'aigua, i des d'ahir el rec es destina a la supervivència d'arbres. De moment, però, només hi ha la previsió d'un mes de rec, informa Julien Andrés.
També s'han reduït les dotacions d'aigua per intentar conservar-la més temps, i és que fins a la data ja s'ha utilitzat el 60% de l'aigua que es va utilitzar l'any passat. En parla Joan Sambola, president de la col·lectivitat número 6 del Segarra-Garrigues.
El consum de l'any passat total que es va fer del Segarra-Garrigues si va ser 33 hectòmetres, a hores d'ara, en aquest moment, les dades que van passar van dir que es havia gastat el 60% del consum de l'any passat. A veure, hi ha hagut de tot, ben regat, mal regat. Ha sigut un any que pel cereal és molt dolent, que també l'aigua tirada no s'ha aprofitat perquè les condicions climàtiques, hi ha molta calor i molts vents, ha sigut adversa.
Els pagesos remarquen la mala gestió que ha fet la Mancomunitat per arribar a aquesta situació. Per la seva banda, la Paeria de Lleida, a través de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, que també preveu un estiu en estat d'alerta, ha demanat al govern espanyol que posi en marxa la planta potabilitzadora de la presa de Santana, construïda l'any 2010 i que no ha funcionat mai. L'objectiu, tenir un control de la qualitat de l'aigua.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ara comentaven que caldria que, per revertir la sequera, que plogués cada dia d'aquest mes.
Sí.
Aviam, pinta que serà un maig plujós.
A veure, de moment, així a curt termini, no veiem pluja cada dia. De fet, avui, demà i demà passat no plourà enlloc. Seran tres dies tranquils, de sol, de bandes de núvols prims, d'algunes boires matinals, però sense aigua i, a més, amb aquestes temperatures que continuen altes, entre els 23 i els 28 graus. Després, al cap de setmana, sí que canvia una miqueta el panorama i dissabte a la tarda s'esperen alguns ruixats a les comarques de Ponent i del Sud i també el Pirineu, però en principi seran poca cosa, i diumenge alguns xàfecs bàsicament únicament al Pirineu i comença a baixar la temperatura, però sembla que a principis de la setmana que ve, sobretot entre dimarts i dimecres, podríem tenir alguna situació de pluja una miqueta més generosa, sobretot al Pirineu, que és on ens interessa que plogui, i també a les comarques de Ponent. Per tant, no veiem una situació de pluja cada dia, també seria molt difícil aquí veure ploure cada dia com va ploure el cap de setmana, però tampoc veiem una situació d'estancament. Però sí que és veritat que costarà, amb aquestes pluges que arriben al mes de maig, doncs revertir aquesta situació que tenim ara mateix de sequera.
Per cert, que avui llegim a La Vanguardia que ara les temperatures d'estiu arriben un mes abans que als anys 60.
Sí, als anys 60 podríem dir que els primers 30 graus, que serien aquestes temperatures d'estiu que es consideren, arribaven al mes de maig i ara arriben al mes d'abril. Per tant, s'han avançat un mes. Això passa en general a tota la península, però Andalusia, Múrcia i la resta de costa mediterrània és on s'accentua més aquesta pujada de les temperatures. I per posar un exemple, aquest any a Tortosa es va arribar als 30 graus el dia 31 de març, per tant encara fins i tot abans del mes d'abril. I hem tancat aquí a Catalunya un mes d'abril que ha sigut molt sec i càlid.
Escolta'm ara el comentari que hi posa la periodista de BTV i col·laboradora del món a RAC1, Abigail Armengol.
A partir de la setmana vinent, més de la meitat dels municipis entraran en la fase d'excepcionalitat per la sequera. Pot semblar contradictori que s'hagi ampliat a més poblacions poc després de les pluges del cap de setmana, però els professionals de la meteorologia són clars. L'aigua servirà per atenuar el risc d'incendis, però no pas per compensar la falta de pluja que ve de lluny. Que el 86% dels catalans patim restriccions d'aigua hauria de servir-nos per prendre consciència, una vegada més, de la magnitud del problema. Un problema que requereix solucions. Si el sector agrícola és de llarg el que consumeix més aigua i sabem que el 30% del menjar que es produeix es malbarata, potser part de la solució passaria per reduir-ne la producció. A nivell industrial, dues propostes. Revisar l'ús que fan les elèctriques dels embassaments i limitar els recs als camps de golf. I a escala més local, proposo posar per davant l'ús domèstic conscient en detriment del turístic. Però jo no en sóc cap experta. Sí que ho són les entitats que participaran dissabte vinent a la cimera social sobre la sequera que es farà a Girona. El que surti d'allà pot servir-nos d'inspiració.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I tot plegat quan, aviam, hi ha una cosa que va passar ahir que és terrible. Que és que el Marcelí Virgili i el Vicenç Martí han decidit que trenquen relacions amb l'abadia de Montserrat. Això després que aquesta atribuís les pluges del cap de setmana a la visita de Barack Obama i no a la de l'equip i els oients del versió RAC1 que van pujar al monestir dijous passat. Així ho anunciaven just quan començava ahir el versió RAC1.
Com? I a resposta de l'abat de Montserrat a l'ofensa que ens ha fet a la vella i a mi, perquè nosaltres tenim moltes ofertes de tres verges, eh?
Hi ha una nota de premsa demanant disculpes.
I el geix, per favor, al Twitter que va publicar el senyor Verdagí, cap de premsa de la muntanya russa de Montserrat.
El Twitch diu: al final, la pluja l'ha portat Obama!
Obama!
Tot sembla normal, això? Suspenem tota relació amb l'abadia de Montserrat i amb la Moreneta en persona.
Sí,
de fet, asseguren que ja han començat a negociar amb altres mares de Déu i que no tornaran a parlar amb l'abadia o amb la Moreneta fins que no els demanin perdó. Atenció, però, perquè quan es van oferir a fer una nova ofrena a la Mare de Déu de Núria, Toni Clapés els va comunicar que algú els havia passat pel davant.
A Núria també hi ha
vinculació. Posarà el cap a dins de l'olla i em sento embarassada.
Bé, deixeu-me dir que a Núria la plaça ja està ocupada...
Com?
Per qui?
Per Xavi Mundó.
Perdón? Perdón? Ah?
Per Coni?
Com?
Em consta
és un home sense fe!
Em consta que Xavi Mundó ha preparat un dia lliure...
Però van a demanar pluja.
No sé què va demanar, però l'expedició hi va al Mundó.
Atenció, perquè, com bé dit Marcelí Virgili, Xavi Mundó és un home sense fe. I com que no en sabien res, la notícia va provocar naturalment l'emprenyamenta de Marcelí Virgili i Vicenç Martí, lògica emprenyamenta, amb Bundó.
Un altre escaró, que vaig estar l'altre dia desvivint-me per ell, per Catalunya. Exacte. I atenent totes les peticions de la gent, perquè ara agafi i se'n vagi a Núria i no em digui res, però posar el cap a dins l'olla i quedar-me embarassada?
I encara...
És a la merda, Bundó! T'acompanyes la barba, te la poses en un plat i te la menges amb cullera, tots els pets de la barba. Carós!
De moment encara no s'ha fet públic quin dia els del Via Lliure de RAC1 faran el programa des de Núria, si és que finalment hi acabaran. Per cent, parlant de Montserrat, a partir d'avui l'abadia farà pagar entrada als turistes que vulguin veure la Basílica, la Moreneta i el Cant de l'Escolania. Les persones que no viuen a Catalunya o a la resta de l'Estat hauran de pagar entre 6 i 23 euros en funció del que vulguin visitar. A la Basílica, el Cambril de la Mare de Déu i el Cant de l'Escolania, o fer la visita completa. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web del visitant de l'abadia o de l'oficina d'informació. L'abadia assegura que els fons obtinguts de les entrades és per finançar el manteniment del conjunt de Montserrat. Són les 8 i 24 minuts. El Barça enfila el camí cap al títol de Lliga i, de fet, pot proclamar-se campió la pròxima jornada. Recordeu que la pròxima jornada no és aquest cap de setmana que hi ha Copa, sinó l'altre cap de setmana. La victòria 1-0 d'ahir contra Osasuna, combinada amb la derrota 2-0 del Real Madrid al camp de la Real Societat, fa que els blaugrana tinguin la primera pilota de partit d'aquí a 10-12 dies, aquest proper cap de setmana, no el següent. Què ha de passar perquè el Barça sigui campió de Lliga la pròxima jornada? Primer, que l'Atlètic de Madrid punxi avui contra el Cádiz al Metropolitano, a Madrid, o a la següent jornada contra l'Elx, que ahir va baixar matemàticament a segona. Si això passa, el Barça pot ser campió dissabte 13, per això que en diem per passiva. Si el Madrid no guanya el Getafe, és un merder, si el Madrid no guanya el Getafe a casa, o diumenge 14, si el Madrid guanya i el Barça derrota l'Espanyol a Cornellà. Vaja, que la té no enfilada. Si no és la que ve, serà l'altra. Ara bé, la nit en què el Barça va deixar la Lliga encarrilada, el club ho va fer saltar tot pels aires quan just després del partit va comunicar que Mateu Alemany deixarà la direcció esportiva de futbol a final de temporada. Marxarà a l'Aston Villa d'Anglaterra, que a diferència del Barça, li ofereix, diu, un poder absolut per fitxar i un pressupost sense límits. Ara que ho faré comentaris. L'anunci va agafar tothom a contrapeu perquè el Barça el va llançar pocs minuts després de guanyar 1-0 l'Osasuna. En un comunicat, el club fa una crida a la calma i diu que Mateu Alemany treballarà durant tot el mercat d'estiu, malgrat que aleshores ja tindrà contracte amb el seu nou club, cosa que sembla contradictori, Laia Coll.
A l'encara director de futbol del Barça, segons hem pogut saber, RAC1 s'ha desil·lusionat. No veu clara la planificació de la temporada vinent i tampoc fer una plantilla amb màximes garanties amb el marge salarial que té el club, molt condicionat per la greu situació econòmica que ha incidit esportivament en les últimes temporades i s'accentuarà encara més amb la construcció del nou Camp Nou i el trasllat a Montjuïc. Això combinat amb l'aposta ferma de l'Aston Villa, que li dona el poder absolut i un pressupost il·limitat per portar a terme un gran projecte esportiu que situï l'equip d'Emery entre els millors d'Europa, han sigut els motius que han portat a Mateu Alemany a prendre la decisió de desvincular-se del Barça a final d'aquesta temporada, quan encara tenia un any més de contracte. L'Aston Villa li ofereix una proposta professional, il·lusionant i amb molt a guanyar, i a nivell personal l'oferta dels anglesos està totalment fora de l'abast del Barça. La decisió final es va precipitar ahir durant el partit del Barça al Camp Nou. El seu missatge posterior en cercles propers era d'agraïment al club i que treballaria per l'entitat fins l'últim moment per rebaixar la massa salarial i deixar la plantilla feta.
El Barça haurà de fitxar un nou director de futbol per substituir Alemany i el principal candidat és Antonio Cordón, que també ha estat director esportiu del Villarreal durant gairebé una dècada. Això sí, tal com dèiem abans, la idea és que Mateu Alemany encara es faci càrrec d'aquest pròxim mercat d'estiu. Roger Saperes.
Com a mínim, això és el que especifica el comunicat emès ahir pel Club Blaugrana. L'encara director de futbol completarà el mercat d'estiu amb el Barça i fins i tot s'ha compromès a tancar operacions fins al final del mercat. El club no especifica, però, com s'ho farà Mateu Alemany per compaginar-ho amb les noves atribucions a l'Aston Villa. Més enllà d'aquesta qüestió, el club treballa també per tancar el seu substitut. Hores d'ara, el principal candidat és Antonio Cordón. És extremeny, té 59 anys i ha ocupat el càrrec de director esportiu en diferents equips. El Villarreal és el club on ha treballat més temps. Ho va fer durant 16 anys, del 2000 al 2007. Després del Villarreal va estar 3 anys al Mònaco, del 2016 al 2019, va tenir un breu pas per la Federació Equatoriana de Futbol al costat de Jordi Cruyff, i els darrers 3 ha ocupat la direcció esportiva del Betis, que recentment ha incorporat en el seu lloc a Ramon Planes.
Doncs bon venir Barcanova per Mateu Alemany, que té una molt bona premsa en general, Mateu Alemany, però bueno, també algun dia n'hauríem de parlar de la feina de Mateu Alemany i del que ha aconseguit comprar, però sobretot del poc que ha aconseguit vendre. Però, en fi, té molts grans defensors Mateu Alemany. Grans defensors, però també hi ha algú que no l'acaba de veure clar. El problema de tot plegat no és el que hagi passat amb Mateu Alemany, sinó quan ha passat amb Mateu Alemany, quan s'anuncia el tema de Mateu Alemany, però si hem de parlar de Mateu Alemany, parlem-ne. I malgrat la sortida d'aquest senyor, sembla que el pla amb Leo Messi continua endavant. De fet, l'argentí cada vegada s'apropa més al Barça. A França ja el donen per perdut, fins i tot l'equip, que fins ara havia estat conservador, ja assegura que no renovarà. De fet, el PSG tampoc està fent massa mèrits per quedar-se'l. Ara l'ha sancionat 15 dies de sou i feina per marxar a l'Aràbia Saudita sense permís. Val a dir que el seu futur va lligat molt al de Sergio Busquets. El capità del Barça ja ha descartat marxar als Estats Units i ara té dues opcions sobre la taula, o quedar-se o anar-se'n a l'Aràbia Saudita. En canvi, Ansu Fati es quedarà segur, tal com va dir ahir el seu pare, des del cotxe quan sortia d'una reunió amb Jorge Mendes durant el partit contra la Sassuna. Ho captaven les càmeres de l'esport.
¿Se queda en el Barça?
Sí, sí.
¿Se va a quedar en el Barça o no?
Sí, sí.
¿Seguro?
¿Estáis contentos?
¿Segurísimo?
Muy contentísimo.
¿Sí? ¿Pero se queda o no se queda?
Se queda.
¿Se queda?
Se queda. Que això ho digui un representant, que digui un representant se queda, posa't a pret a córrer. Però de moment diu que se queda. Tot això als despatxos, però tornant a la pilota, el Barça va guanyar 1-0 a l'Osasuna i, com dèiem, pot ser campió de Lliga d'aquí a 12 dies. Per activa el camp de l'Espanyol o per passiva si l'Atlètic de Madrid i el Madrid es deixen punts abans del derbi. Ahir els de Xavi Hernández van suar sang per derrotar l'Osasuna, però finalment ho van aconseguir amb un gol de Jordi Alba 5 minuts pel final. L'equip navarrès es va quedar amb un home menys durant més d'una hora, però tot i així va estar a punt de donar la campanada al Camp Nou. Marta Ramon.
Jordi Alba, inèdit en dos dels últims quatre partits, va entrar al minut 76, es va posar el braçal de capità i va donar-li al Barça l'embranzida que necessitava per convertir-se en l'heroi inesperat de la nit al 85. L'equip s'havia estavellat contra el mur d'Osasuna i la inspiració la va imprimir al lateral esquerre, readaptat a viure a l'ombra del jove Valde. Xavi va destacar-ne el compromís i Alba va celebrar poder portar el seu gra de sorra en un vestidor en què se sent molt estimat.
La implicació, les ganes, el compromís, està sent un exemple per l'equip i avui, doncs, marca la diferència i especialment content per ell, perquè sé que no és una situació fàcil. És complicada quan ha sigut titular els últims 10 o 11 anys, totes les temporades que ha jugat al Barça i de cop i volta doncs no ho és.
Soc una persona molt afortunada, crec que soc molt, molt estimat pel vestuari i això és important, no? Després, el que sigui, pues, ajudar amb gols, assistències, pues benvingut, no?
En sentir-se el xiulet final, tots l'anaven a buscar per abraçar-lo. 11-1-0 al sac per acaronar cada vegada més la Lliga.
Per cert que Gavi i Rafinha van haver de marxar abans d'hora amb molèsties, però no són greus i podran jugar al camp de l'Espanyol. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
La capacitat del Barça per disparar-se al peu és sensacional. Tens la Lliga a un partit i la pots guanyar al camp de l'Espanyol i deixes el Madrid a 14 punts, però anuncies que Mateu Alemany deixa el club. Una gestió comparable a anunciar la firma del finançament de l'Espai Barça i dir després que tanques Barça TV. El comunicat de la sortida del director de futbol és un homenatge a les Lutiers. No s'entén res. Es desvincularà del club el proper 30 de juny i garanteix que completarà amb l'entitat tot el mercat d'estiu, que acaba el 31 d'agost, quan ja treballarà per l'Aston Villa. Ole tu! Després de la sortida de Jaume Giró, que marxava a Londres, recordo, de Reverter, el Messi dels despatxos, el Mutis de José Elías, que va salvar l'aval i també va sortir per potes, i ara d'Alemany, les quatre puntals de l'inici de mandat ja són fora. És un club familiar, de la família Messi, concretament. I Xavi queixant-se de que la premsa no ajuda. Collons, Xavi, parla menjant.
Tot això per un cantó, per l'altre el Real Madrid ja ha llançat la tovallola i va perdre 2-0 al camp de la Real Societat amb un 11 de circumstàncies condicionat per la final de Copa el dissabte i per l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City la setmana vinent. Enviat especial de RQ, Sant Sebastià, Damià López.
Doncs sí, el Madrid ja mira cap a la final de Copa de dissabte contra Osasuna i també cap a les semifinals de Champions contra el Manchester City després d'una nova derrota a la Lliga. Ahir 2-0 al Real Arena, el Madrid ha desconnectat ja totalment de la Lliga i veient-se sense opcions ho ha apostat tot a la Champions i de retruc té l'oportunitat de sumar-hi la Copa. El cert però és que el Madrid ve deixant actuacions molt pobres a la Lliga, la d'ahir una més, un partit gris amb pocs arguments i molt superat l'equip d'Ancelotti pel seu rival. En tot cas, diu el tècnic que espera que el seu equip canviï la cara a partir d'ara.
Estoy convencido que vamos a ver un equipo distinto los próximos dos partidos, con una concentración maximal, con una motivación maximal, con una plantilla casi toda al 100% lista para ganar la Copa del Rey y para luchar para llegar a la final.
La bona notícia per Ancelotti és que podrà recuperar tots els seus jugadors per la final de Copa contra Osasuna, excepte Mendy. Així ho va assegurar l'entrenador madridista, que igual que els seus futbolistes es jugarà en pocs dies tota una temporada.
Més enllà del Barça i del Madrid, ja tenim el primer equip que baixa matemàticament a segona, és l'Elx, que hi va perdre 2-1 al camp de l'Almeria. Avui continua la jornada amb tres partits més, València-Villarreal a 8:15 i a les 10 de la nit Atlètic de Madrid, Cádiz i Getafe-Celta. I el Girona i l'Espanyol no juguen fins demà a casa contra el Mallorca i fora davant del Sevilla, respectivament. Precisament ahir que vam saber que el Girona vol renovar Mitchell fins al 2026. Ho va revelar el director esportiu Quique Cárcel al Món RAC1.
I la veritat és que el que volem és que, bueno, que aquesta renovació que ja tenim d'un any més pues, se pugui ampliar més anys, perquè volem fer, com he dit abans, projecte.
Per tant, tu creus que això estem parlant d'un, dos anys més?
Sí. La idea és intentar que mínimament pugui tenir 2 anys més.
Ara el Girona està a 3 punts de la Conference League i en aquest sentit Quique Cárcel va reconèixer que jugar a Europa l'any que ve no és el més ideal, almenys per ell.
Nosaltres som professionals, el que volem és quedar el més a dalt possible. Si la pregunta és pensant una miqueta en el futur, jo crec que no som un club preparat per jugar encara pues, dijous, diumenge. Penso que no seria una notícia que, diguem-li, a mi almenys no seria la cosa que m'entusiasmaria, però, òbviament, el que intentarem és fer-ho lluitar, perquè també al final és història, i si algun any pues, jugar a Europa, pues, tindrem que fer el pas de preparar-nos i intentar fer-ho el millor possible, no?
I d'altra banda, Quique Cárcel també va afirmar al Món RAC1 que la seva intenció és retenir el màxim de jugadors possibles de cara a la temporada que ve. Per cert que, tornant al Clau Barça avui al migdia, sobre el procés de sol·licitud de passis per Montjuïc, els socis del Barça que hagin anat a més del 85% dels partits d'aquesta temporada al Camp Nou. Havia de ser ahir, però el club ho va endarrerir un dia. A partir de demà passat ja en podran demanar tots els socis que ho vulguin. Bueno, avui hi ha una imatge que es repeteix a bona part de les portades dels diaris, que és el veto del govern de la Comunitat de Madrid al ministre de Presidència, Félix Bolaños, durant la desfilada militar per la festivitat del 2 de maig, del Dia de la Comunitat. Hi ha una paraula que ho defineix molt ben castellà, que és bochorno. Una situació bochornosa, es parla. Un fet que ha provocat un incident diplomàtic sense precedents ahir entre la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i, d'altra banda, la Moncloa. Mai s'havia vetat un ministre en un acte oficial fins ahir. El ministre de la Presidència el van vetar, però en canvi sí que van deixar accedir la ministra de Defensa, Margarita Robles, que cada dia està més a prop del PP que no pas del PSOE. El PSOE acusa la Comunitat de Madrid d'utilitzar la força física perquè a Félix Bolaños el van arribar a agafar per la cintura. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Ayuso ja havia amenaçat Bolaños amb no deixar-lo entrar a la seu de la Comunitat a sol. Això no va passar, no només va entrar, sinó que va tenir cadira al costat de Margarita Robles. La sorpresa ve després. Les autoritats surten a la plaça, a la Porta del Sol. Bolaños intenta accedir a la tribuna per la desfilada i l'aturen agafant-lo un moment per la cintura.
Tenemos una organización perfectamente establecida. Y sobre la marcha...
El ministro institucional está perfectamente establecido. És la responsable de protocol que quan sentia que li deien que no el sabia complir, responia això.
Estamos cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación institucional.
I Bolaños acaba abandonant l'acte amb altres càrrecs socialistes. Tot això entre crits al govern espanyol del públic. A primera hora ja passava el mateix. Quan entraven Ayuso i Feijóo, aplaudiments. Escridassada, en canvi, per Bolaños i Robles. A la tribuna hi havia Ayuso, Robles, Feijóo com a cap de l'oposició, l'alcalde de Madrid, representació de l'exèrcit, el vicepresident de la Comunitat, tot i vetar un ministre, i la presidenta del Parlament Regional.
Avui hi ha un article impecable de Jordi Juan, el director a La Vanguardia. Diu, parla de que hi ha un ampli selecte grup d'homes amb poder real a la capital d'Espanya als quals no els agrada compartir aquell domini. I diu que hi ha polítics, representants de la judicatura, líders empresarials i prestigiosos periodistes amb potents altaveus perquè la victòria dels partits d'esquerra i la influència dels nacionalismes perifèrics és una anomalia que s'ha de reparar com més aviat millor. Diu, llegint la transcripció que va fer ahir El País d'una trobada entre el líder del PP, Núñez Feijóo, i una cinquantena de fiscals de l'Associació Conservadora, es poden entendre moltes coses que han tingut lloc en aquest país aquests últims anys. especialment en decisions judicials que han passat per sobre de la voluntat popular. Continua Jordi Juan. El govern central ha ocupat el Constitucional, la Fiscalia General de l'Estat, el CNI, el CIS, es posa en boca de Feijóo, que va dir en aquella reunió, i algú podria haver afegit: com són aquests socialistes que volen ocupar tots els despatxos després de guanyar unes eleccions? I segueix Jordi Juan, perquè tothom sap que quan el PP ha governat no ha ocupat mai aquests càrrecs. Irònicament ho diu, els ha cedit amablement a independents. I afegeix Jordi Juan, és ironia, esclar. Per això no és estrany que una cap de protocol passi per damunt de tot un ministre del govern central, com va passar ahir en els actes del 2 de maig a Madrid. Qui s'ha cregut que és Félix Bolaños per presentar-se en un acte al qual no està convidat? No vull ni imaginar si un president de la Generalitat hagués fet el mateix amb un ministre del PP. Tot es resumeix en única cosa, en una única cosa: la sensació d'impunitat. Tot s'hi val quan et creus que el poder és teu i et pertany. És exactament això. És la independència, el processisme que ha arribat a Madrid, amb Isabel Díaz Ayuso, aguantada per tots els poders de l'Estat i fins i tot per algun sotacarro que l'envolta amb la perifèria. El president de l'Aragó, el socialista Javier Lambán, ahir es va alinear amb Ayuso. Va dir que un ministre no és fonamental en un acte d'un govern autonòmic i que aquest pot decidir si l'inclou o no. Però també va matisar que si un ministre hi volia ser, no se li haurien de posar problemes. Ho qualifica tot de desbarat. Més enllà d'aquest article, el Jordi Juan avui a La Vanguardia, fent un cop d'ull a la premsa, n'hi ha que defensen el gest de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. D'altres, en canvi, la critiquen. A veure qui la defensa, Jordi de Planell.
El Mundo, per exemple, que creu que ningú podia esperar una altra cosa d'Ayuso que no fos la resistència a doblegar-se davant el que qualifica de provocació de la Moncloa. Francisco Marwenda, a La Razón, també aplaudeix Ayuso i la veu com la demostració que encara hi ha esperança per la política i la recuperació de la credibilitat. El Espanyol imputa la responsabilitat principal del que va passar a Bolaños perquè ja havia estat avisat que no seria convidat i, malgrat tot, hi va voler anar igualment. I, finalment, l'ABC admet que el més desitjable hauria estat l'accés de Bolaños a la tribuna, però acusa la Moncloa d'estar abonada a la confrontació.
I veurem qui es critica amb el gest d'Isabel Díaz Ayuso, Sergi Embudio.
Sí, El País, per exemple, que creu que va retorçar el protocol en el seu benefici per eludir la neutralitat exigible a les institucions, tot plegat, recorda el diari, amb Feijóo al capdavant. Ignacio Escolar, al diari Oponés, es pregunta què passaria si Ayuso fos catalana i avisa que fa temps que la dreta espanyola s'ha tornat antisistema i voreja un pendent perillós. Ana López, a Público Oponés, compara Ayuso amb Trump o Bolsonaro i lamenta que l'estratègia del nacional ayusisme, basada en la incorrecció política, ha produït un perillós canvi de paradigma en la dreta tradicional espanyola. I a Catalunya, a banda de La Vanguardia, també en parla el diari Ara, que es pregunta: Ayuso pot humiliar el govern espanyol sense que passi res? És l'últim que faltava per veure, remata, en aquesta mena de república independent d'Isabel Díaz Ayuso.
Sí, com sigui, el PSOE i el PP no només estan enfrontats pel que va passar a la Porta del Sol de Madrid. Tot això va arribar després de l'encreuament d'acusacions per la reunió que va fer el líder del PP, Núñez Feijóo, amb l'Associació Conservadora de la Fiscalia. La Unió Progressista demana dimissions de fiscals i Pedro Sánchez ahir al vespre el va acusar de fer política amb interessos ocults. Escoltem ara el comentari que signa el periodista La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Pedro Ballín.
Mientras Alberto Núñez Feijóo se entrega al deporte madrileño por antonomasia, hacer bolitas con las migas del pan en una francachela de conjurados contra el poder, bordeando el fuera de juego democrático, el super yo del PP, Isabel Díaz Ayuso, se ha encarado al árbitro. La presidenta ha humillado adrede al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en los actos institucionales del 2 de mayo, en un arranque de campaña que es todo un manifiesto iliberal. Una violación del protocolo, calculada y situada fuera del diseño de precedencias de la democracia, debería encender todas las alarmas. De lo ocurrido ayer en Madrid, debe decirse que la democracia, como el periodismo, como el derecho, como la civilización, no es el resultado concreto de los quehaceres humanos. La democracia son unas formas específicas, unos modales. Sin ellos, lo que se obtiene no es democracia, no es civilización.
De 8 minuts i les 9, l'empresa encarregada de les caòtiques oposicions que havien de fer més de 13.000 persones aquest dissabte s'exposa a una sanció de 75.000 euros, com a mínim, per part de la Generalitat. És una informació que avança avui al periòdico. El govern de Pere Aragonès està estudiant els mecanismes per aplicar, per exigir totes les responsabilitats possibles a Cegos, que és aquesta empresa subcontractada per gestionar unes proves que van acumular tot un cúmul de despropòsits. A banda de la penalització mínima També s'hi podria sumar la devolució dels 60.000 euros que la companyia ja ha cobrat de la Generalitat i la rescissió del contracte, cosa que, ja avançava RAC1, no serà gens fàcil. Sancions a banda, el govern ja va moure fitxa ahir fulminant la directora general de la Funció Pública, la fa responsable del contracte públic amb Cegos, un contracte que va ser redactat i adjudicat abans que ella prengués possessió del càrrec, però també se la responsabilitza del que va passar aquest dissabte. Tot això, la Generalitat manté la incògnita sobre quantes proves caldrà repetir arran dels incidents. Seran moltes, jo ho diem ara, seran moltes. Primer vol recollir totes les incidències dels afectats a la Busteca Obert i també parlar-ne amb els sindicats. Marc Martínez Amat.
El govern intenta depurar responsabilitats pel caos de dissabte, assenyalant-ne dos culpables. D'una banda, l'empresa responsable de la logística, que va quedar desbordada per organitzar les 72 proves simultànies que es feien. Faltaven còpies, alguns opositors es van haver d'esperar hores per poder-se examinar i ho van fer quan altres companys ja les havien acabades. Els serveis jurídics estudien si en poden rescindir el contracte. I l'altra víctima política és la directora de la Funció Pública, Marta Martorell. La van nomenar al gener, quan l'externalització ja estava signada, però la portaveu, Patrícia Plaja, li retreu que no estigués prou a sobre dels preparatius.
El problema no és que s'hagi contractat una empresa, sinó que l'empresa no ha donat el servei per la que se l'havia contractat i no s'ha fet un control de en quines condicions arribava aquesta empresa el dia dels exàmens. Des de Funció Pública, evidentment, aquesta supervisió i aquest control ha fallat.
El govern assegura que ara mirarà de reparar el mal en qüestió de dies o setmanes, però no avança quines proves caldrà repetir ni quan. Primer estudiaran les incidències que recullin en la bústia web que han obert fins divendres.
Crec que hem de ser molt rigorosos, que hi ha moltes persones pendents d'aquestes informacions i, per tant, hem de recollir i recopilar primer tota la informació relacionada i a partir d'aquí s'hauran de prendre les decisions sobre quins, quan i com.
El que descarten és que Laura Vilagrà assumeixi responsabilitats en primera persona. La consellera de la Presidència ha demanat comparèixer al Parlament per donar-ne explicacions.
Els partits de l'oposició no en tenen prou amb la destitució de la directora general de Funció Pública. Creuen que és la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui ha d'assumir responsabilitats i explicar el caos de les oposicions. Aviat, Laura Vilagrà donarà explicacions. Adrià Santasusagna.
L'oposició creu que el cessament de Marta Martorell és una cortina de fum i no la culpen a ella perquè no va ser qui va organitzar les oposicions ni qui va fer la concessió. Per això apunten més amunt cap a Laura Vilagrà, qui han demanat que comparegui al Parlament. Ho expliquen Alicia Romero del PSC, Mònica Sales de Junts, Jessica Albiach dels Comuns i Baixa Changue de la CUP.
És obvi que la responsabilitat la té el govern, el que ha passat és molt greu, ha d'explicar com pensa resoldre tots els incidents que veig.
Aquest cessament és una presa de pèl, aquest cessament és fet a una persona que és cap de turc.
Jo crec que era el mínim que podia fer ara. Amb aquesta dimissió no s'acaba la responsabilitat.
No és el millor gestor, sinó el major privatitzador i tenim tots els sectors públics en contra.
Tots ells esperaran escoltar la consellera de Vilagrà al Parlament i si no els convencen les explicacions li demanaran que plegui.
8:46. La comunitat educativa rep en fredor l'anunci que el govern donarà un xec de 100 euros a tots els alumnes de primària per comprar material escolar. Famílies i sindicats consideren que la mesura, que ahir us va avançar RAC1, és populista i avisen que no servirà per cobrir les necessitats de l'alumnat més vulnerable, sobretot perquè serà el mateix import per tots els infants i en queden fora els estudiants d'educació infantil i de secundària. Eudald Martínez.
Especialment crítiques l'associació que engloba les federacions de famílies, la FAC, que considera que la mesura demostra, de facto, que no s'està garantint l'accés gratuït a l'educació i que hauria estat molt més adient fer la transferència dels diners directament als centres perquè fossin ells qui compressin el material necessari. Per la seva banda, el sindicat majoritari Ustec lamenta que no s'hagi dissenyat un ajut més individual. N'han parlat a RAC1 la presidenta de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura.
Aquests 100 euros són clarament insuficients. Actualment, les aportacions que estan fent les famílies estan molt per sobre d'aquests 100 euros anuals per alumne.
Posa en igualtat de situació a l'alumnat de la pública amb l'alumnat de la privada, com si la situació econòmica de les famílies fos la mateixa.
Una mica més optimista és la FEDAIA, que agrupa el conjunt d'entitats que treballen amb infants vulnerables. Creuen que la mesura és positiva, tot i que lamenten també que no vagi més enllà de la primària. En parla la seva directora, Sònia Martínez.
Però en genera dubtes de si la millor manera és a través d'un xec, que no és universal per totes les etapes escolars. Ens preocupa que sigui un pagat.
L'entitat creu que el govern també hauria de garantir l'accés de tots els alumnes a altres àmbits educatius, com les sortides centres escolars.
Parlant encara d'ensenyament, el Departament d'Educació multiplicarà per 10 els recursos que destina a la lluita contra l'assetjament escolar els pròxims dos anys. L'objectiu és que no repeteixin casos, com recordeu, el de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent arran del bullying que patia. És una de les 5 mesures que va anunciar ahir el conseller Cambray i que pretenen millorar la manera com es detecten i s'afronten aquests casos d'assetjament, Eudald.
Malgrat que l'assetjament escolar fa temps que s'identifica com un dels problemes centrals a les aules, actualment menys del 10% de les escoles i instituts participen en algun dels plans que té el departament per prevenir-lo. L'objectiu, per tant, és posar-la directa i que en un termini de dos anys arribin a tots els centres. I això implica passar de la inversió de 150.000 euros actuals a 1,5 milions. El departament també farà cada any tallers i formació als alumnes de primer d'ESO perquè sàpiguen com respondre si detecten un cas. Ho explica la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.
Hem de posar el focus també en que aquests alumnes dels centres, la resta de companys i companyes de l'aula, tinguin l'alerta posada en saber què han de fer, com han de comunicar-ho, en quin entorn poden dir de manera segura que han estat coneixedors d'aquesta situació de violència i de patiment.
I és que, segons les estadístiques, 8 de cada 10 alumnes asseguren que prefereixen comunicar situacions de violència a un company que a un adult.
Els ciutadans que hagin rebut interessos de demora pagats per Hisenda hauran de regularitzar-los en l'actual campanya de la renda. Tal com llegim avui, el Mundo, el Tribunal Suprem s'esmena ell mateix i ara considera que si un contribuent guanya Hisenda en algun tipus de reclamació i rep els interessos corresponents, ara més haurà de pagar impostos per aquella quantitat. I com que els ingressos, com els interessos de demora es consideren guany patrimonial, s'hauran de fer constar a la declaració de la renda encara que no s'arribi al mínim. Això obligarà els contribuents a pagar al voltant d'uns 100 milions d'euros addicionals. Què vol dir això a la pràctica? Doncs que l'agència tributària acabarà guanyant fins i tot quan s'ha de pagar. Onze minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí uns moments continuem i parlem de tecnologia, de salut mental i també d'altres històries. Aquí al Món RQ, avui en directe des del Castell de Peralada.
Del 5 al 7 de maig, descobreix en Peralada i Ideal els millors tresors de l'Empordà, a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Peralada 100, els sentits de la història, és una mostra immersiva que repassa la sorprenent història d'un celler i d'una regió associada a l'art, la música, la cultura i el paisatge vinícola.
A més, la visita inclou un tas de vins inèdit. Entrades a idealbarcelona.com.
Com s'ho fa la teva mare? És simplement extraordinària. Sí, és com si tingués superpoders, perquè com pot ser que et digui atacaràs la camisa i 10 minuts després tinguis un atac d'oli a la camisa? Vaja, la teva mare viatja en el temps. Perquè la teva mare és extraordinària, aquest 7 de maig sorteig extraordinari del Dia de la Mare a la Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebra-ho. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ja queda molt poc. El pròxim 21 de maig torna la cursa diagonal d'Irguàrdia Urbana by Hyundai, amb un recorregut emblemàtic i accessible per a tothom. Inscriu-t'hi a entrenadir.cat/cursa. Viu una jornada esportiva espectacular i a més emporta't un welcome pack i samarreta esportiva d'Àsics de regal. No esperis més, vine a la cursa diagonal de Barcelona.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Seran 20 amb 32. T'estimes més una bossa?
Jo estimar, la veritat, t'he de dir que... M'emocionaré. Que t'estimo com si fossis fill meu.
Però...
Com un fill meu, he dit.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra'l ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del celler Peralada.
7 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1 des del castell de Peralada. Atenció als pronòstics del fòrum de Davos. En un informe fet públic ahir, el fòrum alerta que la intel·ligència artificial i la digitalització destruiran 14 milions de llocs de treball arreu del món. Els experts de Davos calculen que aquests sectors que més creixen crearan 68 milions de llocs de treball, però les tecnologies que desenvolupin comportaran la destrucció de 82 milions, que passaran a estar automatitzades. Els caixers o dels bancs, els treballadors de correus, els administratius, els comptables o els documentalistes són algunes de les feines que més perillen, segons aquest Fòrum Econòmic Mundial. Dels perills de la intel·ligència artificial, ja no només a nivell laboral, sinó del futur de la humanitat, en parla avui l'historiador i escriptor Yuval Noam Harari en una entrevista en un article a La Vanguardia. El títol ja és molt suggerent: El possible final de la història humana. Apunta que la intel·ligència artificial ha piratejat el sistema operatiu de la nostra civilització. De fet, no descarta que arribem a tenir un únic assessor d'intel·ligència artificial com a oracle universal omniscient. I es pregunta què passarà quan s'apoderi de la cultura i comenci a produir relats, melodies, lleis i religions. La qüestió, conclou, és assegurar-nos que les noves eines es fan servir pel bé i no pel mal, tal com s'ha fet, per exemple, amb l'energia nuclear, que genera energia barata pel nostre benefici, però també pot destruir la nostra civilització. Ana Obregón ha contractat un guardaespatlles perquè se sent amenaçada. Ho publica la revista Setmana. L'actriu està preocupada pels missatges intimidatoris que ha rebut últimament arran de la publicació de la notícia que havia estat mare per gestació subrogada d'una nena engendrada amb l'esperma del seu fill Àlex, mort ara fa 3 anys. Segons llegim, té por que algú pugui fer mal a la seva neta. A la revista Setmana apareix fotografiada escortant Ana Obregón i la nena en una visita al pediatre a Miami. L'últim any l'Hospital Clínic és un 40% més de mares amb malestar emocional o trastorns de salut mental després del part. Sovint són casos de depressió, postpart o d'angoixa. Els més greus s'atenen a l'Hospital de Dia Mare-Bebé, un centre pioner al sud d'Europa. L'hospital atribueix l'augment de les visites a la pandèmia del coronavirus perquè durant el 20 i el 21 hi va haver menys derivacions, però també perquè cada vegada es parla més de salut mental. Des del Clínic recorden que una de cada 5 dones desenvolupa patologies mentals durant l'embaràs o el postpart. Laia.
Un dels casos atesos és el de la Federic, que va arribar aquí un mes abans que comencés la pandèmia de Covid. Després es va quedar embarassada de bessons, però un d'ells va morir poc abans del part. Això li va provocar molta angoixa i molta por que li passés alguna cosa al nadó, que sí que havia nascut. Fins i tot no es podia quedar soles amb ell. La Federica explica que el Clínic ha après a ser mare.
Les mares no tienen que tener vergüenza de si sienten algo que no está bien. Porque el mundo dice que las madres tienen que anularse y ser súper felices de tener ese vínculo, de ver a su niño en el día del parto y, oh, Dios mío, es maravilloso, y no siempre pasa eso, y a veces te avergüenzas de no sentir eso.
La cap de la Unitat de Salut Mental Perinatal, Alba Roca, apunta que és precisament el postpart el moment més delicat.
Que si en algun moment de la vida tenim un risc d'ingressar o de desenvolupar un trastorn psiquiàtric, és en els 3 primers mesos postpart, amb un increment d'un 2-3 vegades de risc.
I com a la Federica, això li pot arribar a passar a una de cada 5 dones.
Per cert, el tancament al vespre dels búnquers del Carmel a Barcelona no ha aconsegut posar fi als grups de turistes que hi fan botellons. Ahir, tan bon punt la Guàrdia Urbana va tancar l'espai, molts dels que s'hi havien atensat a veure la posta de sol es van quedar en altres espais del Turó de la Rovira. Carolina Gramunt.
El moment del tancament es va produir amb total normalitat, sense cap incidència. Gairebé una vintena de guàrdies urbans van comprovar que no quedés cap persona a l'interior dels búnquers abans de posar el candau, tot i que des del Consell de Veïns van expressar el seu malestar perquè asseguren que aquesta decisió es va prendre sense mantenir un diàleg amb ells, i diuen que això no posarà punt i final al problema del turisme massificat, sinó que l'únic que farà serà desplaçar els turistes a altres punts de la ciutat. La Guàrdia Urbana va marxar uns 30 minuts després del tancament i va ser just en aquell moment quan grans grups de turistes van arribar amb bosses plenes d'ampolles d'alcohol. Alguns van buscar el banc més proper per treure les llaunes i beure, però la gran majoria van rodejar el turó i van acabar asseguts a tot el voltant de la tanca, apretats en petits espais, això sí, tots amb una ampolla a la mà.
El periodista basc Pablo González, que està detingut a Polònia des de fa més d'un any acusat d'espionatge, va elaborar informes sobre dissidents russos exiliats. Ho ha publicat el mitjà rus Agents tu, i ho han recollit diversos diaris com El Mundo, que explica que Pablo González tenia informes al seu mòbil sobre l'entorn de diverses persones vinculades a l'oposició russa a l'estranger. Per exemple, de Zana Nemtsova, filla de l'opositor rus Boris Nemtsov, de qui van assassinar el 2015. El mitjà rus reconeix que, de moment, no està clar per qui redactava aquests informes. El govern britànic alerta que el Festival d'Eurovisió podria patir atacs de hackers prorussos. Creuen que els informàtics del Kremlin tenen la intenció d'alterar les votacions o inclús fer caure l'emissió. Ho llegim avui al The Times. Recordem que Eurovisió s'hauria de celebrar a Ucraïna, la vigent guanyadora, però la guerra ha obligat a fer-ho a Liverpool. Per aquest motiu, el govern del Regne Unit tem que els pirates informàtics prorussos agafin aquesta edició del festival com un front de guerra digital. Per això l'executiu de Rishi Sunak ha ordenat reforçar la ciberseguretat a l'entorn del Festival d'Eurovisió. Parlant del festival, avui surt a la venda Eurovisió, el llibre del productor del món RQ i expert pesat en el concurs, Jordi Ramos. És el primer llibre en català publicat per Columna Edicions sobre l'espectacle d'entreteniment més gran del món, un certamen que cada vegada té més adeptes. El llibre, per exemple, s'hi explica que Catalunya és on hi ha més eurofans per metre quadrat de tot l'estat, o que al llarg dels anys hi ha hagut molts participants catalans, com l'última representant de televisió espanyola, Chanel, d'Olesa de Montserrat, o l'única que l'ha superat en la classificació, Salomé.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando.
O la cantant de Súria, Bet. O el terrassenc Miqui Núñez.
L'arena ja cayó.
O la cantant i actriu de Barcelona, la Nina. D'ells i de molts altres han parlat el Jordi Ramos al seu llibre sobre com són o com ho han viscut.
De fet, el segon representant de Televisió Espanyola a Eurovisió a 1962 ja era català, en Víctor Balaguer. A partir d'aquí, Catalunya ha aportat molt al festival, no només a nivell de cantants, sinó també com a compositors, directors d'orquestra, ballarins, escenògrafs, tot l'equip d'Operació Triunfo.